Doncs mira, avui tenim un dia que és exclusivament espanyol. Se celebra el Dia Nacional de la Persona Obesa i és el Dia Nacional que pretén fomentar la sensibilitat i la consciència sobre l'obesitat com a malaltia metabòlica, perquè recordem que de vegades jutgem a la gent per aquest tema i hi ha gent que pot patir una malaltia i que no pot evitar-ho. D'altres, doncs, escolta, potser és que ens passem, però que també hi ha la gent que està en malalts. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimecres, meitat de la setmana, 14 de desembre del 2022, hores d'ara, amb 16 graus a la ciutat de Lleida. 16 graus a la ciutat de Lleida. A més, hem vist el sol. Déu-n'hi-do, quin canvi. Ha tornat a ploure. Ahir va ploure i aquesta matinada també. Entre ahir i aquesta matinada a la ciutat de Lleida s'han recollit 9,3 litres per metre quadrat. Al desembre portem, fins avui, 45,3 litres per metre quadrat, doblant la mitjana dels desembres. És a dir, fixeu-vos que va canviant tot, a l'inrevés. O sigui, els mesos que havia de ploure no ha plogut. Aquest, que normalment no ploie, parlem de la mitjana, doncs doblant. Enguany el desembre serà el mes més plujós de l'any, perquè a més encara falta que torni a ploure aquesta propera matinada. En fi, ara en parlarem, de la previsió meteorològica. Com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia també farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. És dimecres avui, escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. També parlarem de llibres, les tres propostes de la llibrera, amb l'Anabel Ramos. Amb ella ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies de la mà del Jaume Sitjà i el David Casero a l'Info Cope Lleida. I a partir de dos quarts, la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja saps que acabem parlant de tot, de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona, que per cert ens pots enviar missatges de veu o de text a través del nostre número de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els intervals ennuvolats al cel sense descartar alguna precipitació feble i ocasional al final del dia amb la cota de neu que baixarà al Pirineu fins a uns 1.800 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més altes a les comarques del sud i no presenten gaires canvis a la resta, màximes que arribaran als 18 graus a Lleida, als 17 a Balaguer, als 16 a Tàrrega, als 15 a la Seu d'Urgell i avui la màxima serà d'uns 11 graus a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i de direcció variable, tot i que a últimes hores quedarà vent de l'est. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem predomini de cels ennuvolats o coberts, disminuint a intervals ennuvolats durant la tarda i s'esperen precipitacions, sobretot durant la primera meitat del dia, amb la cota de neu al Pirineu, que estarà sobre uns 1.700 metres. Per últim, les màximes demà baixaran i es quedaran sobre uns 15 graus a Lleida capital, sobre els 14 a Balaguer i a Tàrrega, sobre els 12 a la Seu d'Urgell i a Viella serà la màxima de 9 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. A punt d'arribar a les 12:24 minuts, bon moment per buscar l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos i de crònica judicial. L'Audiència de Lleida ha emès una interlocutòria en què ordena a la policia la detenció i ingrés a presó d'un home acusat d'estafar 140.000 euros a una lleidatana que va conèixer per internet. L'objectiu, tal com recull el document, és assegurar la celebració del judici, ja que aquest home, de 27 anys i veí de Mallorca, ha incomparegut a la vista fins en 4 ocasions, tot i haver estat citat. La primera va ser el 6 d'octubre del 2021 i les altres tres ja el 2022, el 16 de març, 6 de juliol i l'1 de desembre. Ja és prou lenta la justícia, doncs ja ara imagina't si és que haurà passat un any i mig, pràcticament. Per tant, la Fiscalia demana que se li imposin 5 anys de presó per un delicte continuat d'estafa, una multa de 4.500 euros i que indemnitzi la noia amb els diners estafats. També la Fiscalia demana 6 anys de presó a una dona acusada d'estafar més de 187.000 euros a 13 persones gestionant-los assegurances falses. Segons el Ministeri Públic, la dona, a través de la seva empresa, el Solsonès, oferia plans d'estalvi, assegurances de vida i de cotxe, així com dipòsits bancaris a veïns de la comarca. Els afectats lliuraven els diners a l'acusada i aquesta se'ls quedava en compte de contractar aquests productes o es contractava i els donava de baixa el dia següent. Els fets han passat entre el 2013 i el 2019 i el judici es farà a l'Audiència de Lleida el proper dijous 22 de desembre. A més de la presó per estafa agreujada, la Fiscalia li demana una multa de 4.320 euros i que indemnitzi les víctimes amb el que el reclamen. També amb successos hi ha hagut una macrobatuda antidroga amb 6 detinguts a Sidamon, Lleida, Bellvís i Benavent. Els Mossos han dut a terme un operatiu per desmantellar plantacions indoor en magatzems i cases. Decomisen més de 1.000 plantes de marihuana d'una xarxa que opera en altres províncies de l'Estat. I surrealista la situació que es va viure aquest cap de setmana als jutjats del Canyeret, a Lleida. Un jove de 27 anys, que acabava de sortir en llibertat amb càrrecs del jutjat de Guàrdia, va tornar a ser arrestat pels Mossos d'Esquadra després que llancés una pedra contra un dels vidres de l'edifici i intentés agredir els agents. En aquesta segona ocasió no va tenir la mateixa sort i el jutge de Guàrdia va decretar-ne l'ingrés preventiu a la presó. Aquest home... sortia del jutjat perquè divendres al matí havia agredit l'interventor d'un tren a Belllloc i va causar danys al comboi, que va estar 40 minuts aturat. L'individu va ser detingut divendres com a presumpte autor d'aquests delictes de lesions i danys. Dissabte al matí va passar a disposició, on va mostrar una actitud desafiadora. El jutge de guàrdia va acordar la seva posada en llibertat amb càrrecs, però al sortir doncs, va fer tota aquesta història i ara potser li acabarà sortint cara aquesta situació. Ahir t'explicava que havien sortit els resultats de les competències bàsiques i que la gran explicació d'ensenyament era que tot és culpa de la pandèmia. Tot és culpa de la pandèmia. Hem baixat en matemàtiques, en català, en castellà i en anglès. A quart d'ESO. Quart d'ESO és ja el preludi, és el darrer curs de l'ensenyança obligatòria i és el preludi de, si vols agafar el camí universitari, començar a primer de batxillerat, segon de batxillerat, la selectivitat i universitat. Des de les universitats es queixen de que cada vegada els alumnes els arriben a un nivell més baix. Però després d'escoltar el tema d'ensenyament d'ahir, de que tot és un problema de la pandèmia, hem volgut parlar amb la Rosa Aguilar, que és la portaveu de USTEC a Lleida, que valora així aquests resultats.
Les causes les hem de buscar no només amb la Covid, perquè als mitjans de comunicació sembla que els interessa molt fer èmfasi en aquesta qüestió, especialment a TV3, i no a ningú se li escapa que això és una mica el discurs de la conselleria, no? No només doncs, les hem de buscar a darrere del Covid, sinó també una deriva dels responsables educatius cap a polítiques neoliberals que no busquen formar a les futures generacions en el saber, en el coneixement, sinó que el que busquen és usar les competències bàsiques com un dogma en tots els nivells educatius.
En fi, és curiós perquè va sortir el resultat, se n'ha deixat de parlar i escolta, tot bé. Jo reitero, ho vaig dir ahir, insisteixo avui i no sé, en seguirem parlant tantes vegades com faci falta, però que és una de les potes bàsiques de la societat, l'educació, que ja és dolenta de per si, que ja va malament, que el nivell és baix, i així tot, els resultats diuen que encara hem baixat més, que alguna cosa no es fa bé, que no podem carregar tot a la pandèmia. Evidentment que va haver cursos afectats per la pandèmia. Tots els que tenim fills ho vam viure a casa. Va haver escoles més preparades que d'altres i va haver escoles amb més ganes que d'altres de seguir impartint matèria o seguir avançant i d'altres, escolta, que passi el temps i com que és una situació excepcional, doncs ja està. Això és veritat. Ara bé, carregar-ho tot aquí, doncs malament anem. Reitero el que deia ahir, que parlin amb professores i professors, amb mestres de les escoles, dels instituts, i que els hi preguntin, sense, si cal, de manera anònima i transparent, que els hi preguntin què està passant, què creuen ells que es pot millorar i què ha empitjorat, i que d'allí en treguin, doncs, una conclusió. Però és que no ho fan. Els que prenen les decisions no trepitgen les aules, no saben el que passa el dia a dia. I així és molt difícil, prendre decisions acertades. Va, obrim plana local, ciutat de Lleida. El solar del Mercat de Santa Teresa serà un espai urbà diàfan per a usos culturals. La paeria invertirà finalment 120.000 euros a enderrocar l'edifici el primer trimestre de l'any vinent. El mal estat de conservació de l'immoble fa impossible qualsevol tipus de rehabilitació. I el baixador dels autobusos del carrer Saracíbar de Lleida, perquè ja sabeu que a la ciutat de Lleida no tenim estació d'autobusos, o sigui, no tenim estació d'autobusos, tenim un baixador, perquè ha deixat de ser estació d'autobusos, i la nova, vaja, no veig jo que s'estigui movent res perquè es vagi construint, doncs a Lleida, que no, que al final és capital de província d'Espanya, sense estació d'autobusos, doncs el baixador porta diversos dies amb problemes a la xarxa elèctrica, fet que va provocar que el dilluns l'antiga zona de taquilles i les andanes estiguessin a les fosques. I ahir els problemes seguien al vestíbul i usuaris del baixador van denunciar que hi havia goteres. Clar, no estem acostumats, ha plogut tan poc que no ho havíem vist. Ara que comença a ploure una mica més, ho veiem. Això és l'única manera d'agafar un autocar a Lleida. El baixador aquest de Saracíbar, a les fosques i amb goteres. És aquest. És l'única manera d'agafar un autocar a Lleida. I encara la ciutat de Lleida. S'ha presentat una guia turística adaptada a les persones sordes. S'edita en català i en llengua de signes i permet fer un recorregut pels principals llocs d'interès de la ciutat. Per cert, amb crònica sanitària, per primera vegada des de que es va declarar la pandèmia de la Covid, allà pel març del 2020, els casos de grip a Lleida, a Lleida estic parlant, ja superen els de la Covid. I és que des de l'hivern del 2020 els virus respiratoris havien quedat ajornats per la Covid i per l'ús de les mascaretes i la distància social, però ara, aquesta primera setmana del mes de desembre, a Lleida s'han diagnosticat 406 casos de grip per 311 de Covid. Per tant, ja veus, la grip no havia desaparegut, simplement estava allí esperant. Amb cinema, la pel·lícula Alcarràs, amb 14 nominacions als Premis Gaudí. I la notícia econòmica del dia fa referència a l'IPC, que a Lleida l'interanual cau fins al 7,7% després de 4 mesos consecutius a la baixa. L'ensenyament i l'habitatge, electricitat i combustibles encapçalen la davallada dels preus a la demarcació de Lleida.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I a la meitat de la setmana ja tenim per aquí el Cosme García amb la seva entrevista. Cosme Polita. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé. Escolta, que has estat rodant molt, m'han dit.
Bueno, no, hem anat a veure Nadals d'altres poblacions per buscar les diferències.
I què, es fan igual o no?
Bueno, tot ha baixat molt, no?
I hi ha els mateixos problemes a tot arreu.
Sí, 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 especialment són econòmics. I avui, clar, per si hi haguessin de salut, he portat un metge, o sigui, així sempre ho tindrem una mica millor, no?
Però doncs,
bueno, bé, el camp de setmana ha anat molt bé, aigua, ha estat molt bé, i després els que guanyen el futbol, doncs, bueno, ompleixen els carrers, no?
Oh, clar, els que guanyen sí, i els que perden no, bé, no, això ha sigut tota la vida. Això funciona així, Cosme.
Anem a l'entrevista d'avui.
Va, que qui coneixem?
Avui coneixem el doctor Vinyes. El doctor Vinyes, Joan Vinyes, bueno, doncs, és una persona molt coneguda, és una persona que jo sempre dic que, a part del doctor Vallverdú també, pues jo crec que és la persona més guardonada a la ciutat de Lleida, i deu deixar per alguna cosa. Ell és metge, ha estat rector de la Universitat de Lleida, director de la Pontifícia Real Acadèmia Bibliogràfica Mariana, entre altres moltes coses. Doctor Vinyes, bona tarda, benvingut, bon migdia, que no han dinat.
Bon dia.
Bueno, més a més, aquest cap de setmana l'han fet el rector honorífic, el president honorífic, director honorífic de l'Acadèmia Mariana, no?
Sí, és un molt bona gent, la Junta. Molt bona gent.
Bueno, vostè ja va deixar preparada la cosa, no?
Bueno, és que, o bé, l'Acadèmia Mariana és una cosa que ja vaig dir, no? És estrany, Lleida, una mica, que la seva patrona, doncs, no estigui tan arrelada com està en altres llocs les patrones, no?
Sí, sí, és una pregunta que li volia fer. Jo sempre... Jo he sigut un defensor, no? Però si en aquell moment havia Pius XII, hi havia el Concili, hi havia tal, bueno, però va ser votada, i hi ha una cosa que mossèn Gené sempre deia a perpetuïtat. Se'n recorda que sempre ho deia mossèn Gené, això?
Bueno, però, bueno, és que... No sé, jo crec que les coses pues, van evolucionant i confiem en que arreli una mica més. No?
Però bé, la meva pregunta és, no es voldrà canviar la patronatge? Perquè es parla molt també de la Verge del Blau i benvinguda sigui, no? Però no canviarem una cosa per altra, no?
A mi un dia un... Bueno, jo el que vull dir és que de Verge només n'hi ha una.
La Verge Maria.
Vull dir, estigui blava, blanca o negra, vull dir, n'hi ha una, no? El que passa és que sí, el fet de que es col·loqués l'estàtua enorme, gran, preciosa de la Mare de Déu del Blau a la catedral...
Ha donat empuje.
Ha donat empuje als blaus, sí.
Parlem de vostè una mica, on va néixer?
Jo vaig néixer a Mataró, Barcelona.
Ah, mira, ho cantava el Peret, això. El seu poble ho cantava el Peret, eh? Ho recordo. Matahora, gitano, en to. I a què us va dedicar vostè de jovenet? Era aquells nois entremaliats, anava a jugar molt o anava a estudiar molt?
Home, el meu pare era metge i em va portar, i és de Mataró, i em va, la meva mare embarassada dels últims dies, doncs va anar a casa de la seva mare perquè jo tingués el carnet de naixement de Mataró, no? Per això, perquè vivíem a Barcelona, no? Jo he estudiat als Salesians d'Horta de Barcelona. I bé, mira, i també estava la parròquia del meu barri, la parròquia dels Àngels, i bé, sempre he anat treballant.
Jo sempre dic que l'Església li deu molt al doctor Vinyes, i diré per què. Ha portat lo d'ètica dins de la medicina, ha estat a l'IREL, ha col·laborat amb moltes publicacions. Què li ha marcat a vostè dins de l'Església Catòlica?
Ara, jo dono gràcies als meus pares de que m'hagin infós la fe, no? la fe catòlica, no? I després també pues, el col·legi, pues, també pues, la influència del col·legi, no? Però és un do, la fe, un do gratuït del qual no ens podem pas xulejar perquè la té el que la té, no? És com el que està enamorat d'una noia, pot estar enamorat d'una i no li agradi l'altra, no? Pues, si un està enamorat també de Jesús, i doncs és això, no? És un do gratuït.
Suposo que quan se parla pues, de l'avort, quan un nena als 14 anys pot ser trans sense cap mena de mirament, li fa patir tot això a vostè?
Em sap greu. El que em sap greu és que, a veure, a mi un capellà em va pràcticament convertir quan em va dir que un cristià ha de ser més humà que qualsevol humà, no? Vull dir, penso en humanista, diguem així. Si un cristià no és humà, no és cristià, perquè és un plus que va posar Jesús, no? En aquest sentit, doncs, qualsevol cosa que fa mal a la persona... doncs a mi em sap greu, no? I a vegades per modes o per coses es treuen coses o es posen d'altres que poden fer molt de mal, no? I això, doncs, em sap greu.
Quan se parla d'ideologies, jo sempre dic que... Bueno, els metges han de ser psicòlegs tots, no? Perquè quan un li diu, doctor, no tindré un càncer, li diu que sí, se muere de l'infarto, no del càncer, no? Però com els metges, jo penso que no, la ideologia no ha d'existir, no? Perquè quan t'obren com un conill, no miren si ets de dretes o esquerres, no? Van a salvar la vida.
Bueno, és que com a cirurgià quan veurà el malalt, t'importa que pensi, vull dir, t'importa el que té, el mal que té, i hem d'anar per això, i no podem discriminar de cap manera, això ja està en el nostre codi deontològic, no discriminar per cap motiu, no?
Li ha fet plorar el perdre amb un pacient?
Home, doncs clar, sí? O tant, és un sofriment molt gran, però clar, compensat amb un sofriment de la família, però no té res a veure, però és molt important, clar que és molt important.
I suposo que quan se'n va cap a casa deu de desconnectar o no? Vostè és d'aquells que desconnecta o no?
És difícil desconnectar, és difícil, perquè a la ment queden les coses, no? Vull dir, ho intento, però no. Amb la medicina jo no he pogut mai desconnectar del tot, no? Bueno, ho he fet veure, sí, això sí.
La gent parla segons li va la fira, no? Perquè si un metge li ha anat les coses bé, diu, ah, que bueno que és, ara si ha sigut que li ha anat malament, i a lo millor. Pues jo, per exemple, vaig perdre la vista, per al millor metge del món, el doctor Muñoz, i no em va anar bé, jo no l'he acusat mai. Igual van fallar amb algo, però jo vull pensar de que no vaig respondre.
A veure, hi ha dues coses. Una, les persones no som robots, o no som una lavadora que s'ha de canviar una vàlvula perquè s'ha espatllat, no? Nosaltres som persones, i de fet pues, et pot fer mal uns petits grams, com pot ser un nervi del dent, i aquell dia, si tens un mal de queixal, allò ja no fa res aquell mateix dia, vull dir, ja et fa mal tot, no? Per tant, som persones, per tant, no hem de tractar només la part científico-tècnica, que això, moltes els robots, bueno, vull dir, la informàtica, la intel·ligència artificial i tot això cada vegada anirà fent més, sinó la persona, no? I aleshores hem de ser humans i hem de ser... I això és molt important. Si el pacient i la família pues veuen que t'hi has dedicat, que has fet tot l'esforç possible, que has estat pel malalt, que aleshores moltes vegades accepten que les coses no surtin tot lo bé, perquè no som déus, perquè també ens equivoquem, i a més perquè hi ha coses que no tenen solució, vull dir, ni que ho intentis.
Vostè és d'aquelles persones que accepta la seva patologia. Vostè té una patologia, el nostre company i bon amic José Ramón Correal diu que les patologies s'han d'explicar, ell explica la seva patologia, i que no se l'ha de callar. Com ha portat vostè? L'altre dia em deia que estava de mal taler, el que té vostè.
Home, a veure, jo com a cirurgià pues, he operat molt càncer, no? Vull dir, i quan operes un càncer i veus que no solucionat, no l'has tret del tot, o que té metàstasis, que vol dir que has arribat tard, pues això és mala peça al taler. Vull dir, en el meu cas, pues, tot anava bé, perquè vam entrar un ronyó, tot això tal qual, però després tenia metàstasis unes quantes, no? Aleshores dius, bueno, ja sé de què moriré. Vull dir, o sigui que és així. Dir-ho o no dir-ho, doncs això és una cosa de cadascú, però, com vostè ha dit, hi ha persones, en el meu cas, pues, que hi havia, que corria massa pels carrers el tema, no? Digui, més val quan Tomi que ho digui, vull dir, i per això pues, ho he dit, no?
M'acabé de tractar de vostè, ja quasi ja perdo l'amistat amb el doctor Villas, perquè jo és una persona que l'he estimat sempre, l'he apreciat molt i he sigut un bon amic seu des que va arribar aquí a Lleida, no? Ha fet de tot, ha fet conferències, ha fet simpòsiums, ha sigut rector, ha portat, bueno, el famós birret aquell, la toga, que es fiquen quan venen, i ha portat eminències aquí a Lleida, ha fet de pregoner de moltes coses, del Nadal de Lleida. Què li falta per fer? Perquè té totes les medalles. Té la medalla de la Generalitat, té la medalla de la ciutat de Lleida. Què li falta fer, doctor Villas?
No, em falta saber morir bé, vull dir, bueno, i espero aconseguir-ho.
Que sigui per llarg, home, que ens fa falta vostè aquí.
Quan Déu vulgui, vull dir, quan Déu vulgui, no tinc ni el moment oportú, o sigui, el moment que Déu vulgui, ni accelerar-ho perquè sigui abans, ni retrasar-ho per res, per tonteries.
Tres cosetes abans d'acabar. De cuinar, com va?
La truita la sé fer, vull dir. I l'oferrat també.
Això del Varela, els meus fills, quan cuino jo, tenen que córrer. Bueno, i per cert, d'aquí Lleida, això que diem del patrimoni de la humanitat, de la seu vella, amb el seu turó i tal, com ho veu vostè?
Home, jo crec que tard o d'hora caurà. A mi em van dir que com que Lleida ja té pues, el patrimoni de dalt, no?
De la Vall de Boí.
De la Vall de Boí, pues, que els hi costava més donar-ne un altre, però és que la seu vella és impressionant, és algo... és únic, jo crec que ho mereix, no? Ho ha de ser.
I ara ho farem a l'inrevés. Com he dit, que som amics, que ens coneixem, ara amb el doctor Villas m'has de fer una pregunta a mi, compromesa davant de l'audiència, del món social, cultural, econòmic o polític.
Social, cultural. No sé, jo a mi el que t'admiro per la teva gran activitat i compromís, no? I jo, no sé, per exemple, preguntaries d'on t'atreus, d'on veus tu per tindre tota aquesta energia i aquest compromís.
Pues primer que m'encomana Déu, això és el primer, no? Que li demano forces per tirar endavant, perquè si se'ns emporta tota la gent que fem aquesta tasca, es quedarà molt sol, perquè els altres no col·laboren gaire. I segon, pues que, bueno, me miro a dalt i sempre el meu pare i la meva mare eren aquestes persones que van vindre de l'Aragó però que van estimar molt aquesta ciutat, no? I sempre em deien que per estimar les ciutats cal estimar les persones. I com sempre, i ara el Ricard dirà, sempre dius el mateix, la meva nòvia i la meva dona, com deia l'Àngel Ros, és Lleida, pues me dona molta força això, no? I jo seguiré fent això. I per tant, la meva dona, pues sempre serà Lleida, no espero una altra. I per cert, que no li he preguntat això, és que si no, no m'ho perdonaré. Això de que no tinguem pessebre al Parlament de Catalunya li ha fet mal? Moralment.
També em sap greu. Em sap greu que es trenquin les tradicions, que el pessebre el fa la gent laica, la fent no creient, i és una tradició de centenària i centenària, no? En principi, trencar aquestes tradicions... No fan cap mal, aquestes tradicions.
Així estan les coses, doctor Vinyes, per vostè, per la família, que passi un feliç Nadal. De veritat que m'ha complagut molt des que hagi estat aquí, que l'hagin reconegut la seva tasca a l'Acadèmia Mariana i tots els guardons que ha rebut, que són pocs, perquè s'ho mereix de veritat. Moltíssimes gràcies i a seguir endavant i a lluitar, i a lluitar.
Sí, no, això sí, mentre Déu vulgui, jo endavant.
Moltíssimes gràcies. Ricard, ja ho veus.
No, ja veig que has tingut una nova oportunitat per tornar a parlar de la ciutat com si fos la teva parella.
Com si fos, no?
Cada setmana
què
igual.
Què passa, que me la vols prendre tu, ara?
No.
Escolta, com si fos, no, és que ho és.
Jo tinc molta feina, però...
Sí, jo no en tinc. Ah, per cert, jo no he dit als oïdors, jo tinc que dir, el dia 28 faré d'alcalde, borrego,
sí,
dels Pastorets. No seré alcalde
públic. Un any més.
Sí, però...
Quants anys fa?
Tenia 18 quan vaig començar, en tinc 67.
Fa 4 dies, eh?
Es farà a les 6 de la tarda a Balàfia, motiu del 50 aniversari, per primera vegada sortirem de barris, dia 28 a les 6 de la tarda. I el 29, al presbiteri de la parròquia del Carme, que és on van començar els actes sacramentals. O sigui, que aquests actes sacramentals començaven sempre com la Passió de Cervera, que no es va fer al teatre. Uh-huh. Que algun dia explicaré per què tenen teatre a Cervera.
Molt bé.
Sí, sí. Que van demanar un teatre i el Fraga les va dir, no, un hotel. No, queremos un teatro. Diu, ustedes hacen un hotel y necesitan una sala de congresos. Era més viu que l'Epe, aquell home.
Bueno, escolta, Cosme, cuida't força. Adéu. Una abraçada.
Gaudeix d'aquestes festes. Subscriu-te al periòdico per només 67 euros i emporta't una espatlla de pernil premium tallada a mà de la Jabuguenya. Dona't d'alta a elperiódico.com. El periòdico, entendre-hi més.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que ja ens posem rumb cap a la una de la tarda. Anem a parlar de llibres. Ja saps que els dimecres, en aquesta hora, tenim l'espai a Llibrera't. La Llibrera't és un espai en el que et volem donar eines, anava a dir, no eines, no, el que donem són llibres, bàsicament. Llibres perquè puguis gaudir aquells minuts o aquelles hores de lectura i evadir-te una mica, no?, del dia a dia. Per això... ens va agradar tant aquest nom i per això l'hem mantingut, la llibrera. Ja saps que amb nosaltres la màgia, perquè tot això funcioni, és de l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. És també la persona que et recomana lectures, que et recomana llibres a la biblioteca i que els dimecres està aquí amb nosaltres. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, ara resulta que també sóc maga.
Ara ets maga, també?
Estic maga, m'acabes de dir.
Ah, pues no, escolta, fa la màgia i estiradora de fils.
Sí, sí. No, si molt bé, m'encanta.
La teva targeta de visita l'haurem de fer, sí, de mig foli,
tot,
al final.
Té tres tombs.
Bueno, Anabel Ramos, de què parlem avui?
Mira, avui
sorprèn-me.
Te sorprèn, venga, sí. Que quasi sempre te sorprèn, eh? Però sí, avui te sorprendré, sí, més, encara. Bueno, no ho sé. Són tres còmics.
Ah?
Infantil-juvenil, val? O sigui, començarem per un que és bastant infantil, un altre que seria preadolescent, per a preadolescent, i el tercer que seria per a joves, però també per a adults.
Però hi ha una temàtica comú? Ah, no, pensava que una vegada...
Sí,
parlem
bueno,
de
sí,
Nadal.
Una mi... No, no, no parlem de Nadal. Va. Parlem de la imaginació, del, dels països imaginaris o de...
Sí, perquè, escolta, els de veritat ja comencen a deixar sí, molt que desitjar sí. de països.
D'éssers fantàstics i una mica així màgics.
Molt bé.
Sí, mira, a més, ara m'ho acabo de... O sigui, m'acabo d'adonar, eh? Imagina't,
sí, sí,
jo.
Sí, sí.
Som una mica lenta, a vegades.
Bueno.
El primer que te recomano se diu Hilda i el gigante de medianoche. És d'un autor que es diu... No, una autora que es diu Bàrbara Fiore. Ai, no, perdona. D'un autor que es diu Luke Pearson, editat per Bàrbara Fiore.
Aquest és l'infantil?
És infantil. Començo per l'infantil. Hilda i el gigante de medianoche. És una sèrie... O sigui, hi ha diferents llibres amb, amb aquesta protagonista, que és la Hilda, que és una nena que viu amb la seva mare en una casa al mig de les muntanyes. Val? La Hilda... la seva mare és arquitecta, viuen les dues soles i la nena té moltíssima imaginació i, a més, porta el cabell blau i li dona un toc molt, molt especial. Viuen això, com he dit, en una casa de fusta al mig del camp i els paisatges són així com a nòrdics, val? I, de sobte, en aquest que us recomano jo, que és Hilda i el gigante de medianoche, en aquest còmic apareix un gegant, no? I ella està molt encuriosida per aquest gegant i en la seva cerca per perseguir-lo, no? per saber qui és i es venen a... per què ve cada nit a casa seva i s'asseu a esperar, doncs descobreix que hi ha un món fantàstic de personatges molt petitets que viuen al voltant de casa seva però que ella no pot veure perquè... no els hi donen permís, diguéssim, per veure. Vull dir, són uns personatges que estan sempre allà, viuen en unes cases molt, molt diminutes, però només determinades persones són capaces de veure.
O sigui, que hi ha tres mides. Els sí, petits, ella i el gegant.
I el gegant. El gegant de mitjanit que està allà esperant... Bueno. Cada nit va allà a esperar. I al final del còmic sabrem per què i a qui està esperant.
És un còmic, com dèiem, infantil, a partir de 6-7 anys.
Sí.
6-7 anys,
ja? 6-7 anys, sí.
Molt bé. Molt bé, doncs vinga.
Ja Hilda i el gigante de medianoche.
Vinga, un altre.
El següent que us porto està en català i en castellà. És de la editorial Astronave en castellà i editorial Base en català. Se titula La noia nova, o les noves, entre parèntesis, si és en català, i Elles i la xica nueva, o nuevas, parèntesis també la S. Per què? Perquè arriba una noia nova a l'institut, que se diu ella. Ella és una noia brillant, molt, bueno, molt amiga, de seguida se fa amiga d'un grup de nois i noies.
Per cert, la portada és molt maca.
La portada és molt bonica,
té molt
sí.
Color, té molts colors sí. I molt càlids i vius.
Sí. Aquest és un còmic per preadolescents, o els que comencen a l'institut, saps? Primer, segon... i, bueno, la meva filla, que té 10 anys, també se l'ha llegit i li ha encantat, i estem esperant el segon. Perquè és una col·lecció també de diferents títols. Comença amb aquest, amb Elles que he dit. La sèrie està guionitzada per Kit Toussaint i la dibuixant és Abelin Stockard. L'Elles sembla una noia com les altres, que va a l'institut, que coneix aquest grupet de nens i nenes, bueno, de nois i noies, però amaga un secret. I aquí, en aquest còmic, barreja aquesta imaginació, no?, amb el seu secret, que és la capacitat de transformar-se en 5 personalitats diferents. Aquí està bé perquè és com si tractés també el tema de les malalties mentals amb un toc de naturalitat, amb un toc, a més de, com d'acceptació per part de les seves amigues. I bé, està molt bé. A més, s'identifiquen molt bé aquests canvis perquè ella li canvia el color del cabell. Quan està... Sí. Quan està equilibrada, diguéssim, és de color rosa. Quan està enfadada és de color groc. Tirant a ros. Quan està trista és de color marró. Bueno, està bé. De color verd i fins i tot lila.
Sí. 5 personalitats.
5 personalitats. té...
Clar, però bueno, vull dir que és ella mateixa, per tant, sí, per això les companyes al final, els companys de classe, escolta, ets la mateixa, no?
Sí, no entenen els seus canvis d'humor, no entenen què li passa això, excepte una de les amigues que li diu que te canvia la cara quan passen coses,
veus,
no?
Aquesta sí que ho ha detectat.
Sí, i bueno, sabrem més coses, aquesta és la primera part de la sèrie de... d'elles, i hem de saber la continuació.
Clar.
Estem esperant amb candeletes la segona part.
Molt bé.
Que se titula Multiversos.
Ah, i els multiversos.
Multiversos.
Molt bé, sí, aquesta no sé. És adolescent, eh?
Sí, preadolescent, sí. Preadolescent, a partir de 10 anys.
Vale.
Vale? I l'últim que et porto és una meravella que m'estic divertint moltíssim. Se titula Las Baramillas.
Les Meravilles.
Baramilles.
Ah, Baramilles.
Baramilles, sí. Juga amb Meravilles, Baramilles.
Ah.
Val? Juga amb aquesta paraula. L'autora és Camille Jordi, que és molt coneguda a França perquè té diverses obres editades i publicades que són també una meravella, uns dibuixos preciosos. I en aquest cas és un còmic... Els altres que té ella, l'autora de la Camille Jordi, són... per a adults, diguéssim, i aquest és per a joves, però també per a adults, perquè si tens ganes d'imaginar una altra vegada uns mons fantàstics i tal, doncs està molt bé.
Mm.
Comença com molts còmics, com moltes històries per a infants, jovent, no? Que és que hi ha una família que està al bosc berenant, fent un pícnic, i la nena més petita diu me'n vaig perquè esto és un rotllo.
No, espera, t'has saltat un pas.
Què?
Estan allí tranquils.
Sí, estan tranquils.
El pare o la mare li diu, escolta, no t'allunyis.
No t'allunyis, exactament.
Què fa el nen o la nena?
Marxa. Claro,
és
lògic.
Sí. Com la vida mateixa.
M'ho estàs demanant, amb aquestes paraules m'ho estàs demanant. Llavors aquesta nena marxa, efectivament, i se troba amb uns personatges als quals confon amb uns duendes, no? Amb un... Ara em surt la paraula en català. Digue-m'ho tu.
Bueno, són uns personatges petits.
Sí.
És que estic fullejant... L'estic mirant un parell de fulles. No sé.
Bueno, són uns personatges petitets que ella confon amb uns duendes, no? I ella diu, però per què ens confons amb uns duendes si no ho som? Som aquí, hasta aquí puedo leer. I llavors ella els persegueix perquè es fica a dins d'un túnel en el qual no es pot ficar. Llavors viu una sèrie d'aventures amb una guineu que es diu Maurice... I amb un gos que es diu Pompon.
Hi ha de tot aquí, eh?
Sí, però és fantàstic. Les il·lustracions són precioses, la història és molt bonica i és molt divertida. Té uns tocs molt divertits perquè no deixa de ser una nena que, clar, que està vivint una sèrie de coses i situacions fantàstiques.
Sí, sí, sí.
És
sí.
Molt bonic. És per a joves, adolescents, joves, adults.
I ganes d'imaginar.
Ah, sí, amb ganes d'imaginar.
Clar, és que
clar.
Això funciona així, perquè sí, és que sí. Si us penseu que ens ho han de donar tot fet, no és un llibre el que busqueu.
Sí.
Amb un llibre, la gràcia... És igual que la ràdio. A la ràdio tu t'arriben les veus i la gent imagina, doncs, aquí és el mateix, els llibres, justament per això. I els còmics igual, eh?
Sí.
Encara que estiguin il·lustrats,
sí,
et dona per tu acabar d'imaginar històries.
Hi ha una frase que m'agrada molt que diu, la vida és així, i si un dia te da por ahí y quieres irte a vivir aventuras, sueños y maravillas, ven a dar una vuelta por el bosque de las Baramillas.
Que bona.
És
molt bé, doncs avui tres còmics, un infantil, Hilda i el gigante de medianoche, i un parell de juvenils, preadolescents, sí, adolescents, la noia nova i la Baramillas.
Les Baramillas.
Les Baramillas. El del mig es diu Elles, la noia nova, les noves.
Sí, les noves.
Perquè si ho busqueu així ho trobareu. Però ja veureu, sí, que la portada surt la protagonista 5 vegades.
Mm-hmm.
O sigui, ella al mig, i després darrere seu, amb un costat 2 vegades més, i a l'altre costat 2 vegades més, i és veritat, amb el pèl de color diferent cada vegada.
Mm-hmm.
I l'expressió també, eh?
Sí.
En fi, propostes maques. És que ens acostem a època de regals. Jo sé que un llibre el pot regalar tot l'any.
Sí.
Però, escolta, si els hi preguntes... normalment et donaran com a resposta alguna cosa electrònica. Dic, si els hi pregunto, escolta, què vols? Parlo dels petits de casa o dels no tan petits, preadolescents. Fiqueu-los-hi un llibre. Un llibre, un còmic. Escolta, no només llibres, però
un llibre, o un còmic també.
Un còmic és un llibre.
Sí, sí, per això vull dir, però vull dir que... És que necessita una tauleta. Val, doncs una tauleta i un llibre.
Mm.
I un llibre.
Clar.
Eh? I a veure què passa. I a veure què passa.
Jo sóc la tieta dels llibres.
Clar.
Jo sempre regalo llibres.
I segur que acaben agradant.
Clar.
És que això funciona així. Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Gràcies.
Igualment.
I nosaltres ja ens anem directes cap a la una. Soc el Ricard Álvarez, Senyals Horàries, i després hi tornem al migdia de COPE Lleida.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 6,8% de media es lo que han subido los precios en el último mes de noviembre. Lo dice el dato confirmado del IPC que hemos conocido esta misma mañana. La conclusión es que los precios siguen subiendo, pero lo hacen de una manera ya algo más contenida. Es un IPC que tiene dos caras. En la parte negativa tenemos los alimentos, que son los que siguen tirando para arriba los precios. Hay, fíjate, determinados productos que cuestan hoy entre un 30 y un 50% más que hace un año. Productos, además, que forman parte de una dieta habitual. Los huevos han subido un 27%, la leche un 31%, las harinas cuestan casi un 40% más que el año pasado y la mantequilla un 37%. Ahora bien, el gran subidón se lo lleva el azúcar. Su precio se ha incrementado más del 50% de un año para otro. ¿Por qué? Pues hay dos factores clave: el incremento del precio de la energía y también la sequía. Y a esto podríamos añadir el cambio de modelo productivo del azúcar en la Unión Europea, que ha perjudicado a la industria española, restándole producción. Es una tormenta perfecta que acaba por llegar a las baldas de los supermercados y que está haciendo que el azúcar nos amargue el ticket de la compra. Así que, si sumas el azúcar, los huevos, la leche, las harinas, las mantequillas, pues tienes como resultado que, por ejemplo, hacer un bizcocho nos cuesta un pico más que el año pasado. Menos mal que en noviembre el precio de la electricidad bajó un 22%. Mira, por lo menos a la hora de meter ese bizcocho en el horno, no pagamos más. Pero no nos engañemos, ahora mismo seguimos pagando la luz cara. Lo que pasa es que venimos de unos meses en los que estaba completamente disparada. Se habían marcado todos los récords en la factura eléctrica. Así que ahora mismo cualquier bajada, por supuesto, se agradece y hasta nos parece un precio moderado. Hablando de energía, también se reduce en este IPC el precio de los transportes públicos. Un 6% menos, por ejemplo, nos cuestan los trenes, y hasta un 18% menos pagamos por servicios como el metro o los autobuses urbanos. En esto tiene mucho que ver, lógicamente, las ayudas que están bonificando los combustibles o los abonos transporte y que no existían en noviembre del año pasado. Por eso se nota tantísimo esta bajada. A ver qué pasa el año que viene, si esas ayudas se mantienen o no, porque a estas alturas no sabemos todavía si el gobierno va a continuar, por ejemplo, con la bonificación de los 20 céntimos en el litro de combustible. Una ayuda que en teoría termina el próximo 31 de diciembre. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Por ejemplo, Pilar, está pasando que la lluvia nos está dando hoy una pequeña tregua, pero no hay que confiarse porque volverán con fuerza, sobre todo mañana jueves. El temporal irá diciéndonos adiós ya el viernes. Hoy las alertas se quedan en el sistema central, parte de Extremadura, sobre todo la provincia de Cáceres, y también Andalucía, en la provincia de Cádiz. Y también la que está cayendo, pero esta vez en materia política. El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, se une a las críticas del manchego Emiliano García Page al pacto entre el gobierno y Esquerra para reformar el Código Penal. Lambán habla de la necesidad de rearmar el Estado. Mañana el Congreso podría dar luz verde a la supresión del delito de sedición y a la rebaja del de malversación. El PP, por cierto, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y los obispos consideran que aún es posible una mejor consideración académica de la asignatura de religión tras la publicación de su regulación en las distintas comunidades autónomas. La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura lamenta que no se haya aprovechado la ocasión para dotar a esta materia de un horario más amplio para contribuir así a una formación integral del alumno. Y el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, muy crítico con el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega y que permanece confinado en su domicilio desde el mes de agosto, ha sido acusado por la Fiscalía de Nicaragua de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y de propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado. Se le ha nombrado un defensor de oficio, se ha decretado su arresto domiciliario y una audiencia inicial prevista será para el próximo 10 de enero.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Pilar, buenas tardes.
El mundo entero se rinde a Messi.
Leo Messi ha llevado de la mano a Argentina a la final del Mundial de Qatar. Va a ser la quinta que juegue su selección y la segunda de Leo Messi. La jugada del tercer gol ha provocado que una vez más la prensa internacional se ponga a los pies de Leo Messi, Bruno Casar.
Imposible enfrentarse a este Messi, es lo que se puede leer en el periódico deportivo más importante en Croacia, que como toda la prensa mundial se ha rendido a los pies del astro argentino. Sobre todo se destaca esa jugada del tercer gol que, por ejemplo, en The Guardian tildan de una genialidad que mete a Argentina en otra final de la Copa del Mundo. Otros medios prefieren apuntar ya a esa final del domingo como el equipo y sentencian que el sueño de Leo ya va tomando forma.
Y este es el mensaje de Leo Messi nada más terminar el partido, su victoria de 3-0 contra Croacia con un gol de penalti y una asistencia para la historia.
Hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto, estoy disfrutando muchísimo de que llegamos a este Mundial, más allá de que nos tocó empezar perdiendo, como dijimos en su momento, estábamos confiados en este grupo, lo iba a sacar adelante. Le pedimos a la gente que confíe porque sabíamos lo que somos y este grupo es una locura. Y bueno, lo hicimos, vamos a jugar una final más. Una vez más Argentina está en una final del mundo y bueno, a disfrutar de todo esto.
Argentina conoce hoy a su rival del domingo, sale del Francia-Marruecos, que es a las 8 de la tarde desde las 7 y media en el tiempo de juego.
Sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida amb 6 minuts per sobre de la 1 i 17 graus a la ciutat de Lleida. Com es nota quan pot arribar el sol? Clar, el sol surt cada dia. El que passa és que els dies que tenim boira baixa o boira alta o tota nuvolat, doncs no ens arriba aquesta força, aquesta radiació del sol. Com es nota? 17 graus és que et canvia la cara. Home, 17 graus no és fred, ni molt menys, però podria fer fred i si et toca el sol a la cara surts abrigat i una altra cosa és. En fi, buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els intervals ennuvolats al cel sense descartar alguna precipitació feble i ocasional al final del dia amb la cota de neu que baixarà al Pirineu fins a uns 1.800 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més altes a les comarques del sud i no presenten gaires canvis a la resta, màximes que arribaran als 18 graus a Lleida, als 17 a Balaguer, als 16 a Tàrrega, als 15 a la Seu d'Urgell i avui la màxima serà d'uns 11 graus a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i de direcció variable, tot i que a últimes hores quedarà vent de l'est. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem predomini de cels ennuvolats o coberts, disminuint a intervals ennuvolats durant la tarda i s'esperen precipitacions, sobretot durant la primera meitat del dia, amb la cota de neu al Pirineu, que estarà sobre uns 1.700 metres. Per últim, les màximes demà baixaran i es quedaran sobre uns 15 graus a Lleida capital, sobre els 14 a Balaguer i a Tàrrega, sobre els 12 a la Seu d'Urgell i a Viella serà la màxima de 9 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La Fiscalia demana fins a 31 anys de presó per al presumpte assassí de l'Avinguda de les Garrigues de Lleida. Pierre Rubio està acusat de matar el seu company de pis amb traïdoria i acarnissament el passat setembre del 2020. El judici es farà a l'audiència amb jurat popular. I Unió de Pagesos ha plantejat la taula sectorial agrària de la fruita dolça convocada demà dijous pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Diferents mesures per facilitar la contractació de temporers i poder fer front a la propera campanya agrària amb normalitat. Entre altres, demana que s'articulin les vies legals necessàries per poder contractar persones residents actualment a Catalunya, però que no estan en situació regularitzada. Una altra petició passa per recuperar els ajuts per als allotjaments de temporers. D'altra banda, l'organització agrària reclama mesures per evitar una excessiva tributació de la pagesia que percebi els ajuts per les glaçades i estigui en el sistema d'estimació directa del IRPF.
I a Lleida Ciutat, la paeria invertirà 120.000 euros a enderrocar l'edifici el primer trimestre de l'any que ve, l'edifici del Mercat de Santa Teresa, que passarà a ser un espai urbà diàfan per a usos culturals. El mal estat de conservació de l'immoble fa impossible qualsevol tipus de rehabilitació. De fet, porta tancat i abandonat doncs anys i anys. I així ha arribat a l'estat en el que està ara, que ja no s'hi pot fer res, que s'ha de tombar, que ens hem de gastar un munt de diners en fer desaparèixer un equipament municipal que ja teníem construït. I evidentment té els seus anys, però que si l'haguessin fet anar i seguís doncs, amb el seu manteniment, doncs ara n'estaríem parlant d'una altra història. Per tant, allò de que és que no tenim metres quadrats disponibles, en tenim, però els tenim falta de manteniment. De fet, és una de les tòniques generals d'aquest equip de govern. Falta de manteniment. Un notem a la ciutat, un notem al Turó de la Seu Vella, un notem a diferents equipaments municipals. Falta de manteniment. Si no ens calen grans obres faraòniques, sinó mantenir el que tenim. Mantenir el que tenim moltes coses. Evidentment que si pot construir o fer alguna altra història, benvingut sigui. Però sempre mantenint bé el que ja tenim. Perquè si no, després la feina és el doble de cara. I de feina. Has de recuperar el que ja tenies i fer alguna cosa nova. En fi, més coses que es fan des de Lleida. S'ha presentat la primera guia turística de la ciutat adaptada per a les persones sordes. Sota el títol Lleida a les mans, s'ha editat en català i en llengua de signes i permet fer un recorregut pels principals llocs d'interès històric i cultural de la capital del Segrià a través d'explicacions en llengua de signes que es poden descarregar des de codis QR. La guia l'han impulsat conjuntament la Llar de Persones Sordes de Lleida i l'Associació d'Artistes Sords Units i esdevé una realitat després de 2 anys de treball. S'ha creat a partir del model de la guia turística de Turisme de Lleida i comptarà amb una primera edició d'uns 500 exemplars. I recorda que amb salut la grip ja vens a la Covid-19, que no ha desaparegut. És veritat que no en parlem, però no ha desaparegut. La primera setmana del mes de desembre, de fet, del 5 a l'11 de desembre, s'han diagnosticat a la demarcació de Lleida 406 casos de grip i 311 de Covid-19. Segueix per aquí, eh? Segueix per aquí. Amb cinema, la pel·lícula Alcarràs, amb 14 nominacions als Premis Gaudí, que s'entregaran, per cert, el proper 22 de gener en una gala al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Vinga, que nosaltres fem una pausa rapidíssima, i de seguida parlem de noves tecnologies amb, ja saps, amb el David Casero i amb el Jaume Sitjà.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
Hay muchas formas de hacer magia. Y en El Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja que és el torn de les noves tecnologies, és l'InfoCope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ja saps que ens pots seguir a través de les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast. Que és que si no et va bé ara aquí en directe, doncs busques el nostre podcast i ens pots escoltar quan vulguis, tantes vegades com vulguis, i els programes que vulguis, que per això serveix el tema del podcast. Vinga, que estem ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Bueno, pues, Jaume Sitjà.
Doncs, fum, fum, fum. Setmana pre-Nadal i l'actualitat no para. El món continua avançant tecnològicament i nosaltres som aquí cada dimecres per explicar-vos-ho. Avui el menú que tenim preparat és el següent. Troben la manera de crear energia nuclear neta i menys costosa. ull que aquesta és la notícia de la setmana i de la dècada, podria dir.
Sí, sí,
eh?
I a més la que s'esperava. De totes maneres tinc una mala notícia d'això.
Bueno, després vale, vale. No avancem aquí, perquè tots ja ens abraonem aquí al micròfon i ja tenim ganes de començar. Però continuem amb el menú d'avui. Nova versió d'iOS i noves apps, la Freeform, Apple Music Sync, que ja l'avançàvem i explicarem una miqueta tot plegat. Apple es prepara per incloure d'altres botigues d'apps.
USB-C, altres botigues...
El xat de Microsoft s'integra amb l'Outlook i Europa s'ho arregla per legalitzar l'enviament de dades als Estats Units. Al final tindran de passar pel tub. Bueno, esperem que tinguem temps per comentar-ho tot plegat, però per començar no volem deixar d'explicar aquests conceptes bàsics i l'efemèride d'avui. Aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, continuem donant a conèixer aquestes paraules relacionades amb l'streaming. Avui, la part 3. Aviat acabarem l'any i acabarem tot el tema de streamings, no? I per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. Fins en quin any viatgem avui, David?
Mirad, pues nos vamos a ir a tal día como hoy de 1989, algo que ha pasado muy por encima en todas las películas y libros que hemos podido leer de Apple y del señor Steve Jobs, y es que tal día como hoy Xerox demandaba a Apple Computer por violar los derechos de autor en el interface gráfico de Lisa Macintosh. Vaya. El nombre de Lisa y Macintosh está claro que lo conocemos, y bueno, precisamente, bueno, está esa parte en los libros, en las películas, leyenda, verdad, mentira, ¿no?, en la que copiaban tanto los señores de Apple como los señores de Microsoft, ¿no?, pues ciertos retales o ciertas cosas que habían tirado a la basura a otros, como IBM o como Xerox, ¿no? Pues en este caso, pues aquí es donde Xerox denunciaba el que se había copiado esta interface. ¿Y el resultado? ¿Cómo quedó todo esto?
¿Cómo quedó?
Absolutamente nada, agua de borrajas, ya que Apple se convirtió en una empresa muy muy grande, donde Xerox tuvo su pequeña participación, y antes de que llegara ningún juzgado popular ni que el resto de los humanos supiéramos algo, pues ellos ja lo habían arreglado solitos.
Sí, que a finals dels 80 tot feia xup-xup i s'estaven movent les coses, perquè els 90 van començar a explotar els temes tant amb Microsoft com amb Apple fins avui en dia. Doncs vinga, va, perquè ens hem traslladat a l'any 1989 amb tot un referent històric com l'efemèride.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I després d'aquest record, ara ens toca, doncs, fer culturilla. Ara ens toquen...
conceptes bàsics.
I avui el concepte bàsic tecnològic, doncs, bueno, comencem amb aquest glossari, continuem amb aquest glossari, amb aquest diccionari glossari de streaming, la part 3. Vull dir, al final, són coses com FPS.
FPS, ah, val, sí.
FPS, vull dir, dius FPS, fotogrames per segon. ¿Para en qué concepto fem això, por ejemplo, David?
Bueno, frecuencias por segundo son los fotogramas de vídeo que aparecen en la pantalla, ¿no? Cuantas más fotos tengas...
Por segundo.
Pues, por segundo, pues mayor calidad. No solo calidad, sino que además de mayor calidad, mayor velocidad en la reproducción.
¿Y por qué
al final el vídeo es eso, ¿no?
Bueno, pero
al final el vídeo es eso, ¿no? Muchas fotos seguidas, ¿no? Y a un streamer, bueno, pues le vale esto precisamente para compartir contenidos de mucha calidad. Daros cuenta que al final se puede hacer vídeo de edición en directo, con cositas que explicaremos
bueno,
ahora.
Sí, la pantalla verda del croma també és una cosa que utilitzen molts streamers.
Exacto.
Al cap i a la fi és un canal més de televisió.
Efectivamente, esto que simula de una forma, bueno, cuando nos conectamos con Zoom o con Teams o con estas aplicaciones que dice cambiar fondo, ¿no? Bueno, pues este fondo precisamente son estos cromas, estas pantallas gigantes verdes que con ellas, bueno, pues se graban películas, programas y sobre todo nos permite una edición en directo, es decir, poder poner una imagen en directo para que todo el mundo la esté viendo sobre nuestro contorno.
Després també hi ha un còdic que és H.264. Dius, clar, i a mi això que em diu, no? Però al cap i la fi, bueno, això és...
Yo a todo el mundo le digo, esto es como los kilómetros por hora, ¿vale? A 246 va muy rápido, ¿no? Dice, sí, digo, vale, digo, pues esto precisamente, hemos hablado en programas anteriores del códec, de esto que se utiliza para comprimir y descomprimir de forma rápida, ¿vale? Bueno, pues este códec, el H.264, por así decir, es el estándar que ahora mismo nos da mayor compresión y descompresión, conservando la calidad del contenido.
I després un altre símbol que ja estem molt més acostumats a veure, el que és el HD, perquè això a la televisió normal i corrent ja veiem l'HD. Senzillament això vol dir?
Bueno, pues eso quiere decir resolución. ¿Qué significa resolución? Pues que estés viendo ahora el Mundial y tú veas los jugadores y puedas leer el número y el nombre o no.
Ah, claro, porque
por ejemplo, resolución. Claro, ¿qué tele tienes y con qué alta resolución tienes? Entonces, bueno, pues estos HD estándar están en 720, el HD y lo que conocemos como UHD, Ultra HD, que es el 1080. Ajá. ¿De acuerdo? Bueno, pues son las dos calidades y ahora mismo se lo digo mucho. Digo, tú mira la tele y mira si lees el nombre y el número de los jugadores o no. Ahí sabràs la qualitat que tens o la que estàs recibint.
És la manera, i de vegades fins i tot les cares.
Sí, per supuesto, per supuesto.
Però això és veritat, que aquest petit detall de veure el nom que porten a la samarreta o aquests detalls...
El futbol és el mateix i tot, si no t'hi fixes. Però quan comences a mirar aquests detalls, dius, ah, mira, aquí hi ha el canvi.
Si la pelota no és blanca, tiene rayas negras.
Rayas, però...
Doncs vinga, ja ho sentiu, ja ho escolteu, perquè avui és dimecres al migdia i els friquis tequis estem aquí a Cope Lleida i en antena. I ara sí, ara comencem la...
La tertúlia fric.
Doncs ho comentàvem al començament. Aquest dimecres els Estats Units han... aquest dimarts han anunciat que han trobat la manera de crear energia nuclear neta i menys costosa. Què vol dir això? Doncs que n'han gastat dos, per exemple, per produir-ne tres. D'aquesta manera produïm energia d'una forma il·limitada, perquè necessitem menys costos que la que creem. Doncs d'aquesta manera, doncs, aquest anunci sembla que per mi és més important del que ens passa, que ens ha passat aquesta setmana.
L'anunci és brutal. A més, això és la fusió nuclear, que no és la que tenim ara. Les centrals nuclears fan anar la fissió nuclear, i la fusió nuclear és la que es buscava i la que era incontrolable, la que no es podia de cap manera. Han presentat una aproximació que és brutal, és el que dius. O sigui, al final, tu imagina't que tot pogués ser elèctric i que poguéssim generar electricitat, a part del sol i l'eòlica, d'aquesta manera, neta, i a més, amb un guany net, doncs és ideal. Ara, ja han avisat que en tornem a parlar d'aquí 10 anys.
Sí. No, correcto, que quedarán unas décadas para la aplicació,
però és molt bo.
Claro, es decir, es que...
Sí, però que són 10 o 20 anys.
No.
Bueno, sí. Bueno, 10 o 20 anys...
Cada vez más, sí. Però sí, que no són nada.
Sí. Us en recordeu
no
quan...
No són nada, sí.
Us en recordeu quan van sortir els telèfons mòbils?
Sí,
Quants anys fan?
No, 20 anys, sí. No hace nada.
O sigui, ja s'heu imaginat que haguéssim arribat a tindre a la mà un smartphone com el que tenim avui en dia?
Sí, però vull dir que fins que es popularitzi i els preus d'avui en dia queden uns anys de... Bueno, que a veure com es recol·loca tot el tema de petrol i elèctriques i aquestes històries.
Això t'ho imagina't, que amb un litre de gasolina ni generes dos.
No, és ideal.
No, sí, hay una ganancia neta de casi un 50%, que es bestial. Esto lo han conseguido, a ver, lo que decíamos, es un hito histórico, porque a partir de aquí veamos lo que veremos los que estamos hablando, pero que esperemos que sea mucho, pero la verdad que es la punta del iceberg, pero es que es la base de todo, al final, porque lo que han logrado hacer es entender realmente la explosión o qué es lo que ocurre dentro del Sol. Y basados en ese principio básico de intentar saber qué es lo que está ocurriendo realmente, es lo que han podido recrear, por así decir, con una cápsula que la han hecho explotar en unas ciertas condiciones, y esta cápsula se ha convertido en tres cápsulas, ¿no? Es decir, han conseguido una ganancia neta de energía con una reacción.
Espero que no hay guilletra petita, que yo tampoco he llegit a fons, això.
No, yo tampoco, es decir, hay una ganancia neta de energía, que es lo que nos quedamos. Y lo que sí que parece también es que es mucho más respetuoso con el medio ambiente, ya que no incide en medios externos como ahora mismo tenemos que tener para la fisión nuclear. Sí. Es decir, las centrales nucleares, que tienen que estar muy refrigeradas, que siempre están al lado de un río o en el agua, ¿no? Y tienen que mantener estas condiciones y crear estas condiciones. Aquí parece que es más ambiente y que las condiciones no tienen que ser tan específicas. Es verdad que también, bueno, no hablamos de residuos nucleares, no hablamos de, no sé, vamos a ver si todo esto también además baja. La prueba ha sido bestial. A partir de aquí hablamos de la energía y lo llevamos a la luz de nuestras casas, pero es que hay muchísimo más.
Sí, sí.
Jo, us imagineu com podrà ser el futur?
Que va.
No,
por eso veo todos los spin-offs de la Guerra de las Galaxias y Star Trek, ¿sabes? Y Star Trek, lo que pasa que ahora Star Trek hace tiempo que no vemos nada nuevo, ¿no? Pero bueno, por eso, ya sabes.
Venga, va, som-hi. Canviem de tema. La setmana passada anunciada amb la nova App Sync d'Apple, doncs ja la tenim aquí amb la nova versió d'iOS. Però també arriba una nova app, aquesta Freeform. Què fan aquestes apps? La de Sync ja la vam comentar, però ara ja la podem utilitzar, però ho recordem.
Sí.
Bueno, tenemos nuevos widgets.
A veure, ¿vale? un moment. Tu t'hi fixes que està plovent aquests darrers dies?
Sí.
És que la gent ja l'estava provant. Estan cantant a casa.
Estan... Ah!
Però per això... Bueno, tontería aparte.
No, bueno, el tema es este, eso ya lo hablamos, es decir, Apple nos ha metido en el bolsillo un karaoke, ¿vale? Mirar, esto... Ojo, leyendo sobre esta noticia, ¿vale? Dicen, había cosas muy leyes. ¿Tú no cantas en el coche?
Sí.
Bueno, pues ahora hazlo de verdad. Claro. Solo tienes que bajar... la parte de... Es decir, que ya no es un karaoke, que hablamos de karaoke, hablamos familia o amigos, todos reunidos en un sitio donde tenemos que estar. No. ¿Qué pasa? A lo mejor a ti eso te da vergüenza. Bueno, pues en tu coche, bueno, pues en la ducha, ¿por qué vas a cantar encima hay otra voz? La bajas y tienes tu karaoke, ¿no? Bueno, el concepto la verdad que es bestial, ¿no? Pero otra de ellas que hay, y además que ya veíamos en sus betas, ¿vale? Es la aplicación Freeform, ¿vale? Que es, bueno, pues como una pizarra digital y colaborativa, ¿no? En la cual, bueno, pues cual pizarra de colegio, cuando haces una videoconferencia, puedes compartir y puedes pintar, todos podemos pintar sobre ella, o a quien le des derechos de compartir puede hacerlo sobre ello para poner un y exponer ideas, procesos, hacer un brainstorming, ¿no? Bueno, pues para todo esto la verdad que es una herramienta muy útil en ámbitos escolares y laborales, ¿no? Ojalá lo hubiéramos tenido en el confinamiento, ¿no? Y las clases hubieran podido ser un poquito más explicativas, pero bueno, aquí ya se ha desarrollado, esperemos que no se use para ningún otro confinamiento más. Y luego también ha llegado la compatibilidad con Matter, ¿vale? Que es un nuevo estándar que universaliza toda la parte de serie domóticas. Habrá gente que dirá, pero ¿y esto? Bueno, pues hay algunos frikis. Tenemos aquí en la aplicación de casa ya más de 50 y pico cacharros, ¿no? Y decimos, bueno, pues está muy bien en el cual cuando ya empiezas a tener de diferentes fabricantes y tienes su aplicación más la aplicación de casa, bueno, pues poder ahorrarte una de las dos aplicaciones para poder tener todo en conjunto y que se puedan desarrollar, o cualquier fabricante pueda desarrollar muchos más equipos domóticos, claro, para nuestro hogar.
Aquesta és la clau.
La universalització de tot esto, bueno,
ara,
pues...
Ara podràs accedir a d'altres marques que ara, per exemple, des de HomeKit no podies, perquè demanaven uns mínims per accedir a HomeKit i, per tant, hi havia moltes marques que no es complien i no podien entrar, amb el qual el mercat era car. Ara, a principi, quan les marques ja tots agafin aquest estàndard, que la gràcia d'això és que l'estàndard s'ha desenvolupat amb una aliança entre Apple, Microsoft, Google, Philips, etc, entre tots els grans. Aquesta és la gràcia. Aquesta és la gràcia.
Doncs, bueno, això està bé, que
això és bo.
Això és bo, que hi hagi convergència entre fabricants i que al final doncs no tinguem de podem utilitzar, doncs, bueno, el que vulguem de cada marca i de cada fabricant, com el tema de les apps o la botiga. Perquè Apple ja s'està preparant per obrir botigues.
Clar, això és una notícia que ha saltat a la palestra, és un rumor, de fet és un rumor. Ja saps que darrerament a nivell legal una de les batalles que hi ha és el tema de que els desenvolupadors o alguns reclamen a Apple que clar, tu per accedir, per instal·lar la teva aplicació dins d'un iPhone has de passar sí o sí per l'App Store.
No creus que s'estan pensant que la Unió Europea traurà una llei?
Jo crec que s'estan preparant en aquest aspecte, perquè si ho trauen, doncs tenen mitja feina.
Que els obligui a tindre botigues de qualsevol, perquè en aquest moment el mercat és només és seu, només poden tindre ells botigues.
Sí, però entrem al de sempre. És a dir, és el teu producte, l'has desenvolupat tu i tu l'has desenvolupat perquè funcioni d'aquesta manera, amb els seus pros i contres. Si t'agrada, compres. Si no t'agrada, afortunadament hi ha tanta oferta al mercat de telèfons intel·ligents igual de bons que
bueno,
te'n vas amb un altre.
Aquí dintre hi ha un debat, eh? Oferta no. Només n'hi ha una altra d'oferta. O te'n vas a iOS o te'n vas a Android.
Sí, però...
I ja està, s'acaba l'oferta.
Exacto, y las dos tiendas además tienen, bueno, pues sus propias tiendas con sus propias reglas, con sus propios porcentajes, y los dos son los que venden, ¿no? Veremos cómo, pero sí que es verdad que, como decía Ricard, y fijaros en la noticia anterior, Freeform, compatibilidad, otros fabricantes, pongamos el timeline de todas estas noticias y encima el timeline de todas las noticias que hemos sacado sobre leyes europeas aprobadas o por aprobar, ¿no? Bueno, pues vemos que va un poquito ahí, que no es tontería y que todo esto al final tiene que haber una compatibilidad para todos los usuarios. Repito, fijaros cosas tan básicas que no podemos caer, pero es que en un HomePod no puedo utilizar, utilizar Spotify, pero, o en un Google, bueno, Home,
pero,
no, en un Google
no
Home.
No pots fer Spotify al HomePod perquè Spotify no vol. Apple ya le ha abierto la puerta.
Bueno, vale, pero que, fijaros, te pongo otra que no quiero. Amazon, el Fire Stick TV, no tienes la aplicación de HBO. HBO no lo puedes ver a través de del cacharrito, ¿vale?, del Fire TV. Pues, porque son competencia, claro, a tope. Te tienes que ir a otro software, a otra tele o a otra plataforma para poder descargar y ver HBO, ¿no? Estas son las cosas que bueno, pues por un lado hay leyes de la Unión Europea que se están desarrollando en plan, oiga, señores, no puedo tener 200 cacharros para 200.000 cosas, ¿no?
Bueno, no, pero puedes tener uno que lo tenga todo.
Claro, pero ahora mismo hay todavía barreras.
Ja ho sé, però jo això no, a veure, ho entenc, però no ho comparteixo al 100%. És a dir, mentre hi hagi una opció que t'ho permeti fer, si la meva no t'ho permet, doncs no et compris la meva, compres l'altra, la que t'ho permet, per exemple. Però que les lleis entrin tan profundament amb això, dir, escolti, no, vostè, jo sé que porto molts anys desenvolupant aquest producte, no, doncs ara el faràs com jo et dic. Home, no,
bueno, pero al final estamos hablando de suscripciones de pago. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo una suscripción de pago no la puedo disfrutar en todo el hardware que yo tenga. ¿Por qué tengo?
Porque es propietario. Porque es propietario. Porque el hardware es propietario. Clar, això és com, clar,
no, no,
això és com,
no, 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 no,
això és com comprar-te una tele i no te posen, no, el HDR10.
No, imagina't
el HDR10 Plus, el 10 no. Ah, vale.
Comprarte un coche y solo puedes echar en estaciones de Repsol o de Cepsa o de, ostras, me he comprado este coche, pero solo puedo ir a repostar allí.
O comprarte un televisor i només veure uns canals determinats.
Clar.
Claro. És que, ojo, eh? Però bueno.
Clar, però si al mercat hi ha teles...
No, aquest és el debat.
Que tenen tots els canals...
Doncs, el debat,
mira, sí. A tot això, espera que em salto una, notícia, i perquè vegueu que les lleis, que a vegades no, és que la Unió Europea fa lleis que ajuden a tots els usuaris, i encara els hi hem d'aplaudir tota la història. Fixa't, la que comentaves abans.
Sí,
ara faran el apanyo, el pegat, a la llei que ja havien fet i...
Que les dades no podien sortir de la Unió Europea.
No, i que te l'havien donat amb bombo i plateret, escolta, som els mejores, veus, nosaltres sí que et cuidem. Ara faran un pegat en aquesta llei que sí, que poden marxar les dades d'Europa cap als Estats Units.
Bueno, perquè és que si no, no podríem tindre ni Google ni iOS.
Ja, però quan van fer la primera llei... però quan van fer la primera llei ja era aquest problema, no? No me la venguis si després resulta que te n'adones que no és correcte.
Ui.
Digo yo.
Esto es un... Uy, me han pasado el balón ahí. Uy.
Pero vull dir que al final les lleis les fan com volen. Com volen, sí, i al moment que volen.
Bueno, a vegades fan la llei.
No és que miren per tu, eh?
A ver, van disparando, está claro que detrás hay negocio, hay absolutamente de todo, ¿vale? Es más, esta noticia viene de Business Insider, no viene de tecnología del mundo friki. Efectivamente, tus datos van a seguir viajando a Estados Unidos y entre un camino y otro van a ver cómo se pueden quedar los datos por aquí también, o cómo se deben quedar los datos por aquí y tener una copia aquí, ¿vale? De todos estos datos. Al final, lo que quiere todo el mundo...
El servidor, sí, tantas dades.
Tantas réplicas y tantos...
Claro.
Es decir, existimos, tenemos cuatro vidas.
Sí, sí, sí.
Tenemos la vida Gmail, tenemos la vida Apple, tenemos la de a pie, sí, tenemos, sí, la de las redes sociales...
La de a pie, cada vez.
La de redes sociales. Es un montón de vidas. O sea, es increíble, ¿no?
De dades nostres circulant.
Claro, pero al final, fíjate, Meta, tal, todos estos, es que los datos van a seguir viajando. Aún así, es verdad que los servicios de calidad y de pago Pues fijaros, digo, Meta, van a seguir viajando, pues es que fijaros lo que hay ahí, madre mía, y la de escándalos que hemos tenido y seguiremos teniendo. Pero bueno, es igual, seguimos utilizándolo todo. Datos de pago, por ejemplo, viniendo a esta y ya la noticia anterior, ¿no? Sí. Ahora ya, pues, por ejemplo, Microsoft va a permitir que, si tú tienes una licencia de Teams, toda la empresa, los 34 de las empresas, tus mensajes internos estén viajando dentro de la red interna sin salir al tubo. Con lo cual, estos datos ya a priori dejarán de viajar a Estados Unidos. Uh-huh. Porque como utiliza redes y servidores locales, no le hace falta salir para entregar esto internamente, ¿no? Las noticias de antes de Apple, es decir, van todas por aquí. Al final de estos acuerdos de datos, usabilidad, todo esto va para bases y para sentar unas bases muy importantes sobre nuestra privacidad pública. Es decir, al final la privacidad no existe. La privacidad es en manos de quién pones tus datos.
Sí, 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 señor. O sea, no es que no estigui, no, tú no puedes eliminar estas dades.
No, no.
Es
no,
a ver qui les controla.
Exacto. ¿A quién me vendo?
Aquí está la lluita.
¿A quién me vendo?
¿A quién me vendo? Es aquí está la frase.
¿A quién me vendo? ¿Quién quiero que me escuche? ¿Quiero que me escuche Amazon, que me voy a comprar un cacharrito? ¿Quiero que me escuche Google? ¿Quiero que me escuche Apple? ¿Quién quiero que me escuche? Habéis una noticia de la semana pasada, ¿no? De cómo están intentando resolver el tema de los Echo Dot, que están realizando pedidos.
Sí.
Que los niños de pronto realizan pedidos.
Oh, claro, no me escal parlarle.
Claro,
quiero
es decir,
esto.
El niño dice, ah, papá, mira,
se
quiero...
ha realizado, vale.
Exacto.
Ya está, es que comprar Amazon es más fácil, ¿eh? Es un clic. ¿Eh?
Claro, claro, niños hablando en casa y de pronto lo coge el cacharrito y empiezas a recibir paquetes.
¿Esto dónde sale?
Claro, es decir...
Que ens hem quedat sense temps. Però és un bon debat, és un bon debat. Eh? David Casero, com sempre, a veure, un moment, que estic revisant aquí calendari. No, te toca, o sigui, us toca la setmana que ve i l'altra, que serà dia 28.
Sembla que enguany no farem cap dia de festa.
Sí, la primera setmana de gener us deixaré festa.
Ah, va.
Bueno, pues David Casero, fins la setmana que ve.
Hasta fin de año, aquí estamos.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4PD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja directes cap a les 2 de la tarda. Comencem amb la nostra tertúlia amb veu de dona. Ja saps que, mira, que parlem de tot, però sota el punt de vista d'una dona, en aquest dia en el que, almenys a la ciutat de Lleida, ha sortit el sol, estem per sobre dels 17 graus, que estem al desembre. Mira, és que és el món a l'inrevés. Resulta que m'explicava avui l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, que comptant les pluges d'ahir, pràcticament doblem les pluges habituals d'un mes de desembre, en un any en el que ha plogut molt menys del que havia de ploure, la resta de l'any, que és quan havia de ploure. A més, que m'ha deixat graus, ja m'explicaràs tu, un 14 de desembre. Per tant, és que no ho sé, o sigui, plou quan no ha de ploure, fa calor quan no n'ha de... Bueno, calor en fa tot l'any. La veritat és que les temperatures altes són durant tot l'any, eh? Gemma Casal, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Del grup de dones de Lleida. Bueno, avui, escolta, venir caminant és un plaer, eh?
Sí, sí, avui fa un dia molt xulo.
Independentment, després que, sí, és veritat, tots anem molt apretats d'horari, però... Escolta, és allò, surts al carrer, no sé, 35 minuts perquè et toqui el sol a la cara i caminar, eh?
Fa un dia molt xulo perquè vens amb el sol, com tu dius, però jo no puc deixar de pensar això, eh? Quan surts i dius, i el fred? Què passarà ara si no hi ha fred?
És que alguna cosa no anirà bé, eh?
Sí, sí,
perquè fred n'ha de fer. Laia Rogel, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia.
La Laia ha triat avui el dia per venir, el dia que fa sol...
Jo he vingut caminant...
He vingut caminant...
Contenta, a més, avui m'he adonat que estava caminant i estava contenta. I he pensat, per què estic contenta? Dic, és que fa sol.
La vitamina D.
Sí, sí, és que fa sol. A veure, que és supernecessari que plogui, eh? I
no,
la veritat, jo hi plovia tot el dia i abans d'ahir també deia, bueno, ha de ploure, ho necessitem. Però tant en quant un petit break... No, i que tinguem una mica de sol i bon temps, bueno, pues, oye, que estem acostumats al desembre sempre, que teníem boira...
A mi el que em preocupa
més...
Un
dia de sol no passa res.
A mi el que em preocupa més és el que diu la Gemma, és veritat. O sigui, que a tots ens fa mandra que faci fred, igual que faci calor, eh? Que ara ja ens hem oblidat de les calors del juliol i agost.
però no n'està fent de fred. I, aviam, les plantes, la terra, l'equilibri animal i d'insectes necessita que faci fred. Aviam, alguna cosa no anirà bé.
És que sí que em feia fred, eh?
Bueno, bueno, fred, fred...
Bueno, però el fred de sota zero que es necessita per l'agricultura, per exemple, i les boires, gebradores, això que necessita l'agricultura, no hi és.
Aquest de moment no.
Llavors, no sé.
En fi, va, que us volia explicar... Bueno, us volia explicar, que igual ja ho heu escoltat. És curiós com hi ha certes notícies que surten a la premsa i desapareixen ràpidament. I jo crec que aquesta és important. Jo almenys me la vaig prendre de manera important i crec que ho és. Almenys és una de les potes de la societat. El tema de l'educació. Van sortir els resultats de, bueno, d'aquests exàmens que fan, de les competències bàsiques, de sisè de primària, que és l'acabament de primària, i de quart d'ESO, que és l'acabament de l'ensenyament obligatori a Espanya, i resulta que s'ha empitjorat en matemàtiques, català, castellà i anglès. Poca broma, eh? O sigui, les tres llengües i matemàtiques, que al final és la mare de tot plegat. I surten de la Conselleria del Departament d'Educació i, increïblement, tot és culpa de la Covid. És molt fort, eh? O sigui, jo ho sento, eh? Aviam, jo al final he parlat amb professores, amb professors, a nivell privat, anònim i tal, i és que, aviam, ulls com a plats, eh? Els professionals, els que estan cada dia a l'aula, eh? els del dia a dia. Escolta, que et surt el Departament d'Ensenyament, d'Educació, i et diu, no, aviam, aquests resultats és per culpa de la Covid i ja està. Ojo, que l'educació és un dels pilars, eh? De la societat, no?
Bueno, jo crec que és el pilar. És el futur. És la societat que ens espera. La Covid ha influenciat, sí, la Covid ha influenciat en els joves, sobretot en els més adolescents, en els de 16, 17 anys, no tant en els de l'educació obligatòria, que també, però d'una altra manera, que són sobre els que ara s'ha fet aquesta avaluació de competències. Cal mirar també si hem de treballar per competències i com, però jo no sóc pedagoga i no ho sé, jo tinc els meus dubtes. Però el que sí és cert és que les inversions en educació han baixat moltíssim, les ràtios a les aules continuen pujant, el professorat, malgrat se'l vulgui estigmatitzar, però cada vegada treballa en pitjors condicions laborals. La majoria del professorat és acomiadat al mes de juny i tornat a contractar al mes de setembre. Vull dir, coses d'aquestes, un país en educació no se les pot permetre. I l'altra, i jo crec que és molt significativa, és que cada vegada es parla més de centres d'alta complexitat. I dius, quan tens tant centres, primer, que és un eufemisme per dir, tanquem els pobres i els immigrants en centres determinats. I l'altra és que quan tens tant centres d'alta complexitat, és que igual el problema és que tens una educació de baixa qualitat i que no estàs invertint el que hauries d'invertir en els centres per evitar tenir cap centre d'alta complexitat, no? I que, per tant, poder dedicar més hores als infants que potser necessiten més i poder-ho canviar. Però sí que és veritat, doncs, que el tema de les llengües i les matemàtiques és fonamental, com també jo trobo escandalós, però molt, i no puc deixar de dir-ho, i ho he dit a molts profes, que els mòduls que s'estan fent, o sigui, ara cal mòduls professionals, val? Jo accepto que cal mòduls professionals, potser no tothom ha d'anar a la universitat.
No, potser no, segur que no tothom ha d'anar a la universitat.
Segur. El que passa és que en aquest país, malauradament, va a la universitat o sigui, estem arribant a un punt en què té més facilitats d'anar a la universitat algú per tenir diners que algú perquè s'ho val. I això és molt greu, Però és que als mòduls no s'ensenya llengües. No s'ensenya matemàtics, no s'ensenya coses molt bàsiques. I llavors dius, jo ja vull professionals de futur, però vull professionals que sàpiguin escriure i que vull professionals que sàpiguin de matemàtiques i que sàpiguin coses molt bàsiques.
Però jo, quan jo estudiava, ja es deia, estava mal dit, el que no vol estudiar FP, que allí no es fa res, que estava mal dit, i si vols seguir estudiant, doncs a BUP i COU, que llavors encara feien BUP i COU.
Sí,
no?
Lo que arrastrem, és cert que arrastrem una tendència històrica, no?, de que el que tu has dit, no?, qui no vol estudiar anava a la FP, però sí que és cert que les escoles professionals han fet un canvi de xip molt gran. Hi ha escoles, i tenim la sort de tenir aquí una escola a Lleida molt bona,
privada que està treballant molt bé la formació professional, i jo te puc assegurar que com a empresa abans prefereixo alumnes d'aquesta escola que alumnes de la universitat, en alguns casos, perquè me venen molt més ben formats.
Home, a nivell de professional d'aquella tasca, evidentment.
Sí, sí, me venen molt més ben formats. Sí que és cert que des de la universitat doncs, tenen aquesta part de llengües i matemàtiques, sobretot jo en el sector meu de la comunicació, de llengües que es nota, però, bueno, jo formació professional, la que hi ha actualment, em sembla molt bona. Jo el que faria amb tema de les resultats aquests de les competències bàsiques, el meu punt de vista, totalment, sí que és cert que els alumnes també hem tirat una mica... Hem volgut ser tan moderns, no posar notes, no posar... Aquí ningú suspèn, tots aproven, tots passen de curs, ningú repeteix... Totes aquelles coses que sí, que potser abans... Igual ens van passar, no? En la nostra època potser eren molt estrictes, o inclús abans que nosaltres érem molt estrictes, però és que ara són tan laxos que, hòstic, no podem trobar un terme mig.
Clar, que passem del blanc al negre.
Clar, no podem trobar un terme mig en què continuen havent notes perquè els nens sàpiguin què vol dir l'esforç i treure's una nota. I si hi ha algú que suspèn, doncs s'ha de suspendre. Però no parlo de... En general, estic parlant a nivell transversal. I això, clar, ara tots aproven. Jo, quan vaig estar una època de professora, jo estava en una aula, en una claustre, i que me diguessin, bueno, a veure, amb aquest has d'aprovar, sí o sí. Ah, però és que no... És igual, han d'aprovar i han de passar curs. Clar, és que al final dius, bueno, pues bueno, aquest és el nivell.
Les noies i els nois que no són tontos se n'adonen d'això. I el que no té ganes d'esforçar-se, si veu que li funciona...
Aprovarà igual.
Doncs no s'esforçarà. Però no s'esforçarà amb 14-15 i segurament, a no ser que tingui un canvi molt dràstic, amb 20-22 potser tampoc s'esforçarà.
I que també estic d'acord amb la Gemma, que és cert que hi ha d'haver més inversió pública, hi ha d'haver més inversió a les escoles.
El tema dels centres d'alta complexitat, com deia la Gemma, jo parlant amb mestres i amb professores i professors, hi ha moltes vegades que et diuen que tenen persones a les aules amb unes necessitats específiques i que ells no estan formats per atendre. I llavors, automàticament, allí es crea un problema en el que no està ben atès ningú, quasi bé, en aquella aula.
Clar, per això dic jo que cal més inversió. Clar. I cal més atenció a l'alumne i al professorat, no? Perquè jo vull educació de qualitat a l'educació pública. O sigui, la pública ha de tindre una qualitat excel·lent. Després la gent... Si vol triar doncs per especialitat o per conveniència, per el que sigui, la privada, és una decisió personal, però és a la pública a la que li hem d'exigir qualitat extrema. I aquesta qualitat passa doncs, per això que tu dius, perquè no pot ser que s'atenguin joves i nens doncs, que tenen unes necessitats sense que el professorat tingui els recursos, no només materials, sinó també formatius per atendre aquests joves. I l'altre és que hi hagi una distribució de l'alumnat a les escoles. Lleida és una de les ciutats que hi ha més segregació escolar, elevadíssima. I dius, bueno, doncs aquí hi ha un problema molt greu que ha de resoldre l'Ajuntament de Lleida, perquè és qui té la inscripció, diguem, no?, la facultat de derivar als joves i dir, mira, tu t'ha tocat aquesta escola i t'ha tocat aquesta escola.
Però això ja s'ha fet aquest any,
Sí, però ja ho veurem, Ja ho veurem.
A mi m'han dit que l'any que ve tornarà a lo d'abans.
Ah, clar,
això que no
però quanta
no
gent...
Funciona.
Clar, perquè quanta gent s'empadrona en un altre lloc o busca els avis o els...
Jo, per exemple, el que sí que sé és que hi ha hagut places destinades a persones que, doncs, potser en una escola concertada, que és el cas que sé, doncs no haguessin pogut optar i van igualment a l'escola.
Això són les quotes.
Sí, les quotes, sí, ja, vull dir, aquest any ha passat. També és cert, i aquí també cal plantejar-nos, que és el que també està passant, i per això l'altre dia m'hi comentaven un grup de pares, que jo no estic en aquest nivell de la primària.
Encara.
Però m'hi comentaven que aquesta no segregació que volem, que es vol des de l'administració, acaba passant igualment a l'aula. Per què? Pues perquè els nens que van a aquestes escoles o que van a escoles on hi ha altres nois normals, doncs què passa? Doncs que veuen que el cap de setmana se'n va esquiar, veuen que té el mòbil de l'última generació, veuen no sé què, i ells mateixos es veu que no volen estar en aquest tipus d'escoles. Uh-huh.
Bueno, i no ens ha d'estranyar. No ens ha d'estranyar. Jo el primer que faria és acabar amb l'escola concertada, que és el que ha de fer aquest país. O sigui, la privada, qui es vulgui pagar la privada, que se la pagui, la resta ha de ser pública. Punt. No, o sigui, l'esforç de posar la pública, de la concertada, no és una enganyifa, és una estafa a les arques públiques. I el que tu dius és veritat. I és veritat, hi ha gent que t'explica, jo tinc una amiga que explica, doncs ella és negra, i ella diu, quan jo anava al centre històric, de petita, jo era una més.
Clar.
I quan em van traure, jo era la negra, quan me van fer anar a la concertada. Clar, és veritat, però després s'ha de fer una tasca molt important també de formació antiracista, per exemple, per part del professorat. I això no és una cosa... diguem, un eslògan que jo llanci així. No, no. És una cosa que ha detectat tothom, perquè al final racistes ho som tots, perquè formem part de la societat i vivim en una societat racista. I els profes també ho són. És inevitable. Ara cal deconstruir-se i mirar què ofereixes a l'aula. Per exemple, amb el tema del racisme i l'antigitanisme, l'escola ho hauria de treballar des de la base, i això vol dir professors molt ben formats. No hi és. I això acaba perjudicant, sí o sí, a l'alumnat. I és veritat que es donen a aquestes segregacions, perquè tenim una societat molt polaritzada en temes d'accés als recursos. Cada vegada ho serà menys, eh? Vull dir, perquè cada vegada la classe mitjana s'empobrirà més.
Gemma, que m'interessa el tema aquest de la concertada. Per què creus que la concertada... Pregunto, per saber les causes.
La concertada és un pegot. Per dir-ho així, no?
Però la concertada fa el mateix que una pública, no a priori,
bé.
No?
No ben bé.
A grans trets.
No ben bé.
Bueno, no ben bé, però a grans trets sí.
Clar. Llavors, l'escola...
Però vull dir que l'única diferència entre una concertada i una pública és que els pares han de pagar part de l'ensenyament...
L'accés del professorat...
Bueno, és que, clar, l'accés del professorat sí que no el controla la Generalitat en allí. Allí clar, sí que el controla l'escola, això sí.
Clar, de totes i maneres, algunes de les matèries que es donen...
També és veritat que la pública...
I els recursos que es faciliten per alumne... És que no és el mateix. No és el mateix. I l'altra és que la gent vol tenir dret a portar els seus fills on vulgui, endavant. No, jo no m'hi... O sigui, si em diguessis tu, Gemma Casal, què em penses? Jo diria, tota l'escola ha de ser pública. Tota, perquè aquí s'hauria acabat el problema, però no anirem a aquest plan tan radical, eh? Sinó, o sigui, jo vull triar que els meus fills vagin a aquesta escola, endavant. No? Si tries la privada, tu has de poder triar i dir, pues mira, però la concertada, que es financia amb diners públics, no?
Només una part, eh?
Bueno, és una part molt important, pensa que...
La part del professorat.
Però és una part... Ui, però és molt important, eh? Sí. Pensa que, si no, la majoria de les escoles concertades avui en dia tanquen.
Sí, clar.
Clar, llavors, vull dir, que no és menor, i llavors dius, doncs, en aquest moment, el que hauria de fer la Generalitat, i aquest era el seu compromís, ja...
Jo t'ho preguntava per curiositat, vull dir, jo he estat pare d'una concertada i me n'he sortit, per exemple, però no perquè sigui concertada o no, vull dir, era per saber aquell punt de vista.
I després, segurament hi haurà concertades que funcionin superbé i hi haurà que funcionin supermalament, vull dir, amb això, com a tot arreu, evidentment.
Sí, sí.
Però, clar, aquí li hem d'exigir és a la pública, i quan es comencen a fer les concertades ja és un pegot. Es diu, ei, mentre no creem noves escoles, no, necessitem educar els nostres infants, i mentre no fem això, doncs finançarem algunes escoles, primeres algunes, clar, ara ho són totes, algunes escoles perquè tothom pugui arribar a l'escola. Però no és veritat.
Però escolta, que el departament, o des d'Esquerra Republicana, se'n parla malament de les escoles concertades, però no ve que facin cap pas per augmentar l'oferta pública.
No,
però
això és el que jo dic, que això que era un pegot, perquè llavors no deixa avançar ni per un costat ni per un altre...
Perquè n'hi ha moltes, a Catalunya.
Totes.
No, dic que n'hi ha moltes de concertades.
Totes.
Bueno, però n'hi ha.
Bueno, l'única... Quantes n'hi ha de privades que no siguin concertades?
No, dic que proporcionalment amb el total... Jo dic que amb el total d'escoles que hi ha a Catalunya, la part de concertades és una xifra que, si ara tanquessin totes, la Generalitat no podria escolaritzar la gent.
No, clar.
I pot afinar tenint amb les que hi ha de públiques.
Doncs aquí és on vaig. No? Això que havia de ser un pegat, no han creat oferta pública, no? I clar, llavors hi ha un problema amb el professorat, hi ha un problema amb l'accés dels alumnes, hi ha un problema amb tot. I llavors dius, pues no hi ha de ser, no? La Generalitat, un estat, ha d'invertir en la seva educació pública. i ha d'invertir perquè sigui de qualitat i per evitar aquestes coses. I recordar que en aquest país es va finançar escoles que segregaven per sexe, que per tant violaven la pròpia Constitució que tant es posen en boca i violaven els drets humans. Que la Carta dels Drets Humans dius que diuen que tu no pots segregar per sexe. I aquí se'ls finançava amb diner públic. Això és molt greu.
Bueno, però ara no. Ara,
això s'ha superat,
sí,
no?
Ja s'ha superat, sí.
Un any o dos fa, eh?
Sí, sí, fa molt poc, és cert. Vull dir, clar. És molt recent, és cert, és cert.
Portem 40 anys de democràcia, suposadament.
Laia Rogel. Suposo que opinió diferent.
Bueno, sí, jo opino diferent.
No, home, no, però...
Si no, no seria la taula...
No, no, perquè a mi, o sigui, a mi m'agrada, perquè la Laia i la Gemma, amb moltes més coses de les que us penseu, opinen igual, o pràcticament sí, igual, i en d'altres no, i això és lícit i és la gràcia, no?, d'aquestes taules de tertúlia.
Sí, bueno, jo, a veure... Jo sóc filla de mestre d'escola pública, jo m'he criat en una escola pública, però sí que és cert que actualment, en el moment en què vaig tenir, a més una cosa que em queda molt recent, que va ser l'any passat, tenir que decidir l'escola per la meva filla, doncs vaig fer tota la recerca de buscar les escoles i les escoles públiques que tenia més a prop, que sabia que perquè per ubicació meva no estic empadronada, no m'entraven, i les que jo volia, o en les quals considerava que la meva filla s'educaria... I és així, eh? I ho vaig a dir, potser sonarà molt malament, però amb nens semblants, val?
Bueno, de costums similars.
Semblants. I això és una cosa, i us asseguro que estic amb molts pares, i és una voluntat pràcticament majoritària de tots els pares, perquè ningú vol que el seu fill estigui en una escola gueto, i així de clar t'ho dic, ningú vol. Doncs les escoles que jo entrava públiques no hi havia opció. I vaig tenir que anar a buscar una concertada, està clar. Tampoc t'he dit que en les concertades que hi ha a Lleida no n'hi ha cap perfecta. A mi la que estic ara mateix, hi ha coses que m'agraden i altres que me sobren totalment, però no llevo nunca a gusto de todos, no? I al final hi ha coses que sí, hi ha coses que no.
Allò que dèiem de les quotes, potser hauria de ser extesa a totes les escoles, independentment...
Sí, perquè ja està extesa. No? L'escola de ma filla té, hi ha 4 o 5 nens que són de quotes i no passa res, i superbé. I la ma filla, per exemple, s'ha criat en una escola pública, el que és la guarderia, i ahí superbé. I ara a l'escola que està...
Llar d'infants.
Llar d'infants, sí, perdó.
Però si t'escolten dir guarderia...
Sí, sí, me diran de tot. Tens tota la raó. Llar d'infants.
No, t'ho dic perquè jo tinc una mestra a casa i sempre...
No, és cert, és cert.
Quan ho diem, no ho diem amb mala intenció, sinó perquè és la costum, però és veritat, és una llar d'infants.
I en canvi, doncs, bueno, pues, està a la seva classe, hi ha nens de tot tipus i molt bé. Jo no em sembla malament. El que passa és que sí que és cert que quan tu vas a una escola pública que hi ha una... Jo he sigut professora en una escola concertada en la qual hi havia molta immigració, allò era indominable. I quan és indominable...
Bueno, però és indominable a la pública o a la concertada.
Correcte, era indominable, eh? I jo no tenia els recursos, està clar. A mi ningú em va formar per dominar allò, però t'asseguro que ni els psicopedagogs que hi havia allà ho podien dominar. Llavors, claro, jo...
Clar, però no és un problema de la immigració. El problema és que no hi ha suficients recursos ni escoles per evitar, per exemple, és molt lícit que els pares no vulguin, o sigui, que volen el millor per als seus fills.
Correcte.
Espereu que sigui així. Llavors... no hi ha d'haver escoles gueto. És que no han d'existir. El problema és que existeix.
Sí, clar.
No? És el que jo dic, amb els centres d'alta complexitat, no? Que li han volgut posar aquest nom, el problema és que no han d'existir i que la migració en si és un valor per a aquest país. Però tot depèn dels recursos que tu els hi ofereixis. No? Perquè si acabes generant pues, no, això, guetos, la migració no ha de ser una quota. La pobresa no ha de ser una quota. Per això jo dic que hi ha d'haver més escoles públiques. No...
Bueno, és un tema que ja ho veieu que porta cua, només faltaria, això ho tenim claríssim. Escolta, que ens queden menys de 3 minuts per arribar a les 2. Gemma Casal, que m'has d'explicar una activitat.
Sí, des de la coordinadora d'ONGs aquest any hem llançat una campanya que es diu La vida al centre, perquè, diguem, anava a dir després de la pandèmia, però no és veritat, no estem després de la pandèmia.
Estem molt després de la pandèmia,
estem
sí.
Estem com en un post, una post-realitat molt estranya.
Que ens han donat les xifres, hi ha més grip que Covid, per primera vegada des de que va aparèixer la Covid, eh?
Doncs nosaltres hem agafat com 10 punts, diguem, que hem anat treballant durant l'any, que volem continuar treballant, que són fonamentals per la garantia de drets humans, doncs des del tema de l'accés a l'habitatge, els drets de les dones, temes doncs, d'antiracisme, Bueno, no, diferents drets que també s'han vist, diguem, o debilitats o vulnerats a la ciutat durant tot aquest temps, o l'accés a la salut, i hem estat treballant doncs, per veure què cal reivindicar, què cal fer i com cal treballar per enfortir-los i perquè és una garantia de drets. Llavors, avui a la tarda, a les 6 de la tarda, a l'Orfeó Lleidatà, diguem que fem una petita presentació i una petita festa nostra, no?, i que en la que esteu totes i tots convidats, que es diu així, doncs, la vida al centre per trobar-nos una mica allò per fer recull de final.
Avui a les 6, sí, a l'Espai Orfeó.
Sí, esteu convidadíssims.
Jo és que avui a les 6 també tinc la trobada.
Ara anava a preguntar, perquè la Laia Rogel, des de App Lleida, crec que teniu la trobada de Nadal.
Sí, avui tenim nosaltres una trobada. Sí que aquest és...
Veure's les cares amb les sòcies, no?
Bueno, ja ens hem vist molt, afortunadament.
Però aquí
bueno, això és una trobada més aviat lúdica que no tal. Sí que és cert que hem tingut la sort de que l'Helena Carandini ens ha ofert el castell de Raimat, que és un lloc invidiable per estar-hi. I bueno, o sigui, avui és un dia lúdic per fer networking entre nosaltres i algunes que no es coneixen, doncs que se tornin a conèixer i passar una bona estona. Estem més en modo navideño ja que una altra cosa.
Sí, home, evidentment, és el 14 de desembre. És que Nadal és la setmana vinent, diumenge, però la setmana vinent.
Jo ahir vaig fer galetes de Navidad. Ja.
Doncs escolteu, com que no sé si ens escoltarem la setmana vinent o no, bones festes i bon Nadal, Gemma i Laia.
Gràcies, igualment.
Ah, sí, igualment.
Va, que sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà, dijous, i tornem a les 12:20 des de COPE Lleida. Parlarem, ja saps, d'animals de companyia, des de Nadon i de salut i de nutrició. Que acabis de passar un bon dimecres.